L'informatiu del migdia. Gran èxit de participació a la quarta edició de la cursa solidària inclusiva de l'Institut Escola Sant Esteve. És dilluns 26 de gener. A la cursa, dividida en quatre competicions, hi van participar unes 250 persones. De seguida us ampliem aquesta notícia abans d'altres titulars. Mor Núria Juncadella, que va ser regidora de Benestar Social entre 2003 i 2007 i una persona molt compromesa dins el món del voluntariat. La fàbrica impulsa dos grups de benestar emocional oberts als joves que comptaran amb el suport d'una psicòloga del CAP. I en esports, nova golejada de l'Hoquei Club Castellà enfront del Voltregà, que es col·loca líder de Nacional Catalana. I la previsió meteorològica, temps assolellat, però amb temperatures molt més baixes. Comencem. La quarta edició de la cursa solidària inclusiva de l'Institut Escola Sant Esteve, que es va celebrar diumenge, s'ha tancat amb una xifra rècord de participació, uns 251 corredors que han pres part en alguna de les quatre competicions. Enguany, els fons recaptats per a cada inscripció anaven destinats al TEP Castellà i això es notava també en la participació, ja que molts corredors eren d'aquest centre ocupacional. Així es referia la directora del centre, Mònica Díaz, a l'èxit del projecte.
Un altre any amb molta il·lusió i moltes ganes de la participació de tothom i la col·laboració per una bona causa, vull dir que sí, sempre és un èxit, no?
La cursa és un projecte liderat per l'alumnat de 5è de primària en col·laboració amb els de 3è d'ESO, però amb la implicació de totes les famílies del centre.
I són els alumnes, no, que lideren aquesta cursa solidària. I després és un esforç de tota la comunitat, perquè és el que veus i el que dius, no? Que aquí hi ha famílies, hi ha alumnes fent de voluntaris de totes les edats, tothom està aquí participant en el que calgui i com sigui. Tenim les famílies de 6è que també han fet el bar per poder preparar el comiat dels seus fills que acaben la primària. Vull dir que aquí tothom té cabuda i la gent de fora del poble, que també s'ha apuntat, de fora de la comunitat del Sant Esteve, que també s'han apuntat i participar en una bona causa sempre està bé, i fent esport, doncs millor.
L'Alba i dues companyes més, que es diuen Martina, totes dues, que fan 3è d'ESO a l'Institut Escola Sant Esteve, estaven en la línia d'arribada controlant el temps.
Ara nosaltres estem en ordre, van arribant els dorsals, apuntem i sabem l'ordre de l'arribada. Estan tota l'estona pendents d'aquí arriba.
La regidora d'Educació, Anna Riera, apuntava que la cursa impulsa l'escola com a lloc de vida comunitària.
Jo penso que iniciatives com aquestes són les que aquests projectes sumen a l'escola, perquè a l'escola, evidentment, és un lloc d'aprenentatges, però també és un lloc de vida comunitària. I tots aquests projectes omplen, anava a dir l'ànima, no? Però omplen com a persona.
Riera va destacar que darrere de la cursa els alumnes estan treballant molts continguts.
A darrere d'aquests projectes hi ha uns ensenyaments d'organització, buscar recursos, els tempos, indirectament aquí s'estan treballant molts continguts, els alumnes, encara que no ho sàpiguen, i amb una motivació perquè tenen una finalitat. I això és molt bo per l'aprenentatge.
Els alumnes comencen a treballar a l'organització de la cursa des del mes d'octubre.
L'informatiu del migdia.
Aquest diumenge ha mort Núria Juncadella Roig, amb 91 anys, que va ser regidora de Benestar Social en el mandat entre 2003 i 2007, coincidint en el relleu a l'alcaldia que aleshores governava Convergència i Unió a Lluís Maria Coromines i Montse Gatell. Abans, Juncadella va ser una persona molt activa a Sabadell i Castellà en diferents entitats i voluntariats, sobretot un cop es va jubilar l'any 1992. Dos anys abans havia vingut a viure a Castellà, on, segons ella mateixa va reconèixer, es va integrar de seguida i es va sentir ben acollida. Juncadella va néixer l'any 1964 a Sallent, Sallent, al Bages, i va viure bona part de la seva vida a Sabadell. Amb tres fills va quedar vídua amb 37 anys, un fet que li va canviar la vida, però que al qual s'hi va enfrontar per tirar endavant i sortir-se'n. Ja amb la jubilació, la Núria va començar a fer feines de voluntariat a entitats com Càritas, la Tercera Edat pel Tercer Món o també Mans Unides. En aquesta etapa es va vincular a la política local i va ser el 2003 quan, dins la candidatura de Convergència i Unió, va ser regidora de Sanitat, Benestar Social, Solidaritat i Cooperació. D'aquesta etapa de la seva vida és especialment rellevant la seva implicació amb l'aula d'extensió universitària, ja que va ser una de les persones promotores perquè s'establís una seu a Castellà del Vallès i on va formar part de la Junta Directiva als 4 anys. La família de Núria Juncadella ha informat que la seva vella funerària serà aquest dilluns des de les 3 de la tarda fins a 2:15 al tanatori de Sabadell. La cerimònia serà dimarts a 2:15 també al tanatori i l'enterrament a 1:15 al cementeri de la Salut de Sabadell.
L'informatiu del migdia.
L'equipament juvenil La Fàbrica ha impulsat dos grups de benestar emocional oberts als joves que disposaran del suport d'una psicòloga. De caràcter gratuït, el servei engegarà al febrer. Per participar-hi, i com que es tracta de grups tancats, s'ha de formalitzar inscripció a castellavalles.cat/grups/autoconeixements-la-fàbrica i també es podrà accedir des de la biografia d'Instagram de La Fàbrica, que és @lafabrica_castellà. La iniciativa, que anirà a càrrec del referent de benestar emocional i comunitari del CAP de Castellà, té per objectiu oferir un espai segur, de confiança i de continuïtat per a treballar l'autoconeixement, les emocions i les relacions socials. Així es publicita el servei a les xarxes.
Et costa fer amics? Tens moltes ratllades i no saps amb qui parlar-les? Poses molt nerviós en els exàmens? Doncs tenim la solució.
Hola, sóc l'Eina Exposito i sóc psicòloga del CAP i vindré cada dimecres aquí de 6 a 8. De 6 a 7 estarà dedicada a fer grups amb joves i de 7 a 8 és un espai lliure per qui vulgui comentar alguna cosa que li preocupi. Farem dos grups. Un serà ratllades adolescents. En què consistirà? Doncs és per a joves, els adolescents, que vulguin venir doncs, a tractar els temes de l'adolescència. Les ratllades amb el nòvio, amb la nòvia, a l'escola o a l'institut en aquest cas. I el segon grup, que és fer pinya, és per joves que tinguin potser més dificultats per fer amics. I potser és un espai que us ajudarà a connectar amb altra gent. I també us ensenyarem pautes per vosaltres.
I Aina, què hem de fer per inscriure'ns?
Doncs mira, tenim un enllaç a la nostra bio amb tota la informació per inscriure'ns. I si teniu qualsevol dubte, podeu enviar-nos un missatge per directe.
Adéu, adéu!
Ens veiem!
El format dels grups canvia respecte al que s'oferia fins ara, que consistia en visites quinzenals a l'equipament, i eren obertes tots els joves, de manera que es donarà resposta a la necessitat de generar espais més estables i confidencials. En concret, els grups que funcionaran són, d'una banda, ratllades adolescents, un espai per parlar de situacions habituals de l'adolescència, com els nervis constants, les emocions intenses, el primer amor o els dubtes personals. D'altra banda, el segon grup, que rep el nom de Fem Pinya, està pensat per a joves a qui els costa socialitzar o que se senten nerviosos en situacions socials. Els grups de benestar emocional i d'autoconeixement es reuniran alternativament cada setmana, els dimecres de 6 a 7 de la tarda, mentre que de 7 a 8 la professional oferirà atenció individualitzada i confidencial a aquells joves que ho necessitin. Una vegada feta la inscripció, les persones participants rebran tota la informació sobre l'inici dels grups a través de WhatsApp. Per resoldre dubtes o demanar més informació sobre aquesta iniciativa, es pot contactar amb La Fàbrica a l'Instagram, al perfil @lafabrica_castellà, per WhatsApp al telèfon 699-084-418 o bé anant presencialment a l'equipament, que es troba ubicat al carrer de Portugal 2E, de dilluns a divendres, de 4 a 8 del vespre.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, l'Hockey Club Castellà col·legia per 3-7 al Voltregà i aconsegueix el lideratge de la categoria. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi, un contundent 3-7 a les Masies de Voltregà per tornar unes jornades després al capdavant de la classificació de l'Hockey Català. Victòria també de l'equip masculí del Club Bàsquet Castellà, que comença a veure la llum. Una llum que no veu el femení amb la cinquena derrota consecutiva. Derrota també del futbol a Manresa enfront de la Pirinaica i victòria per golejada del futbol sala castellà enfront de l'Espanyol. Per últim, 3 derrotes dels equips sèniors del vòlei castellà. Arrenquem, doncs, parlant d'hoquei, de la victòria per golejada, la segona consecutiva, enfront del Voltregà, on els homes de Fiti no van tenir pietat del rival amb un contundent 3-7 que serveix per tornar a liderar la classificació gràcies a la derrota del Caldes Avelloc per 4-2 i de la suspensió del partit del Mollerussa a Taradell. Els castellarencs van manar des de l'inici al marcador, tot i que els locals van aconseguir igualar el Lluminós dues vegades i amb 2-2 es va arribar al descans. En la segona, els granes van sentenciar en els primers 5 minuts amb 3 gols més, trencant el partit i dominant fins al final, amb hat-trick del capità Oriol García. Així va veure el partit el tècnic Fiti.
Si el resultat no reflexa la dificultat del partit, la igualtat que han tingut el partit, al final tot el partit ha estat igualat, hem estat igualats a dos, fins que la represa durant la segona part hem aconseguit trencar una mica el resultat i posar-nos amb el 2-3, amb el 2-4. Dit això, doncs el Macias ha intentat també igualar-ho. I bueno, ja la part final del partit, doncs, bueno, amb uns minuts del partit trencat, podríem dir, doncs, el marcador s'ha anat cap a la nostra banda. No? Hem trencat el partit i ja quan ens hem posat amb el 5-3 i 6-3, ja el partit ha quedat trencat i després doncs, bueno, l'hem gestionat per finalitzar. I hem encaixat al final amb una superioritat, hem marcat el 7è gol i aquí s'ha matat el partit, podríem dir, no?
Ara l'equip és líder, un punt per sobre del Ripoll i dos per sobre del Mollerussa, Noia i Caldes. Només el Mollerussa pot treure-li el liderat de la categoria si guanya el seu partit ajornat a Taradell, que es disputarà el pròxim 19 de febrer. Aquesta setmana no hi haurà jornada de Lliga per la disputa de la Copa de la Generalitat. I continuem amb futbol sala i una altra golejada, en aquesta ocasió amb un 0-9 del futbol sala castellà en la pista de l'Espanyol, la golejada més àmplia de la història de l'equip a tercera divisió. Els de Borja Burgos van fer un partit excels a Barcelona marxant amb un 0-5 al descans. Amb 4 gols més a la segona, els taronges es mantenen ferms en la Lliga sumant la tercera victòria consecutiva i la cinquena jornada sense perdre. Aquestes són les paraules del tècnic Borja Burgos.
Bueno, per dir que crec que no va tenir més història, sí que és cert que no vam entrar bé, vam caure una mica en un ritme lent de partit, en no sé, profuns, i ens va costar una miqueta a l'inici. Tot i així, bueno, crec que vam demanar temps mort, a falta 5-6 minuts per acabar la primera part, i vam aconseguir reaccionar, i en 3 minuts vam fer 4 gols i ja al descans vam marxar amb 5-0. La segona part, que bueno, la veritat és que mateixa tònica, van anar caient els gols i ja està, ja et dic, el partit no va tenir massa història. Crec que la part positiva és bueno, que l'equip, tot i que el rival era inferior, pues, bueno, va afrontar-ho bé, va sortir a per totes i en aquests partits que sempre costa una miqueta entrar del tot bé, pues, bueno, va aconseguir ser contundent, de ser la porteria a zero i això sempre és positiu.
El futbol sala castellà és quart a la taula, situant-se com el segon equip amb més gols de la categoria, amb 74, només per sota dels 86 del Ripollet, líder del grup i pròxim rival en Lliga, el Joaquim Blume. I en bàsquet, victòria del Club Bàsquet Castellà masculí per 67-76 en el camp del Club Bàsquet Manlleu, prenent-se la revenja de la derrota per un punt al Puigverd en la primera volta. Els de Jaume Prat van capgirar el marcador abans del descans, després de perdre en el primer quart per 18-15 i marxant al vestidor amb 32-33. Tot i això, els locals van aconseguir un 52-49 abans de l'últim període, on un atac fulminant amb 27 punts als de Prat va sentenciar amb la segona victòria consecutiva. Així parla el tècnic d'aquest partit.
El partit era un desplaçament complicat a Manlleu, teníem el partit de casa que vam perdre d'un, llavors bueno, nosaltres seguim arrossegant problemes físics, l'equip físicament doncs, no està al 100%, a part de que tenim jugadors doncs, parats fa temps. Llavors bueno, vam plantejar un partit amb rotacions curtes i moltes defenses alternatives i bueno, vam aconseguir trobar-los en alguns moments i en moments importants del partit doncs vam aconseguir robar alguna pilota important, ficar algun tir important pel moment de partit i agafar al final del partit l'últim quart una diferència al marcador. doncs de 6-8 punts que ens va ajudar a tancar-lo. Bé, molt content pels jugadors perquè van fer un esforç important a nivell de concentració. No era un partit fàcil, era un equip molt intens, vam aguantar molt bé la seva agressivitat. Feliç per la victòria, ens enduem la baraj i aviam si aquests dos partits que hem tirat endavant doncs pot ser un punt d'inflexió per mirar una miqueta més cap amunt i estar en una zona més còmoda, que és el que crec que ens mereixem amb els problemes que hem tingut durant tot l'any.
L'equip continua penúltim, però amb un partit menys, igualant a victòries a Bàsquet, Neus i Granollers, i en cas de victòria en el partit ajornat podria sortir de la zona de descens. Qui no aixeca el cap és el femení, que va tornar a caure sumant la cinquena derrota consecutiva. Les de Xavi Revilla van perdre per 50-59 enfront del Club Bàsquet Castellbisbal i continuant en terra de ningú. Les groguinegres van anar a remolc durant tot el partit i continuen sense poder capgirar la situació. I no ha estat una bona jornada pel futbol, amb la derrota per 3-0 al camp de la Pirineca, de, com deien, la Unió Esportiva Castellà, un dels camps on sempre costa puntuar. Els de Juan Antonio Roldán van marxar al descans amb un 1-0 que no van ser capaços de capgirar. En la segona, dos gols més els van abocar a la derrota després de dues jornades sense perdre. També en futbol, el tècnic castellarenc Xavi Calm ha estat cessat de la banqueta del Leicester City, juntament amb el tècnic principal Martí Cifuentes, després de la derrota per 4-1 al camp del Millwall. L'equip anglès, amb aspiracions d'ascendir a la Premier, és 14 a 20 punts del líder de la categoria, el Coventry City. I acabem amb vòlei i la triple derrota dels equips del vòlei castellà. El primer equip masculí va caure per 3-1 enfront del Barberà B i el segon per 3-0 davant del Club Vòlei Tiana. Aquests resultats deixen a l'A en quarta posició i el B en l'última. El femení va perdre el tiebreak per 2-3 enfront del Vic Vòlei Calis i són últimes a la classificació.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
L'Ajuntament de Castellà del Vallès i Veolia, l'antiga Agbar, han renovat el fons de solidaritat al municipi que serveix per finançar el rebut de l'aigua a les persones en situació de vulnerabilitat que no puguin fer-hi front. El conveni signat recentment a l'Ajuntament, a càrrec de l'alcaldessa Yolanda Rivera i del director del Vallès Occidental i Baix Llobregat a Veolia, Jordi Lacruz, preveu 4.000 euros que es destinaran a garantir el servei d'aigua a totes les persones de Castellà per aquest any. Segons ha informat Veolia a través d'un comunicat, des de l'any 2016 s'han destinat prop de 48.500 euros que han servit per cobrir 571 rebuts de l'aigua de 144 famílies de Castellà. El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta la companyia d'aigua i comporta l'extensió del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat de Veolia a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l'informe de risc d'exclusió residencial comunicat pels serveis socials. Les famílies en situació de vulnerabilitat que no disposen d'un informe de vulnerabilitat poden tramitar les bonificacions a través del portal web de l'Agència Catalana de l'Aigua o bé mitjançant els canals de contacte de Veolia. L'Ajuntament de Castellà ha obert fins al divendres 6 de febrer el termini d'inscripció a la Rua de Carnaval. S'hi poden inscriure totes les entitats, associacions i grups estables que desitgin participar en aquesta activitat, que aquest 2026 tindrà lloc el 14 de febrer, el dissabte 14 de febrer. Les sol·licituds s'hauran de presentar, com és habitual, al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de forma electrònica o presencialment a l'edifici del Mirador en horari d'obertura dilluns i divendres de 8:45 a 2:45 i de dimarts a dijous de 8:45 a 7 de la tarda. En aquest darrer cas, preferiblement amb cita prèvia a citaprèvia@castellavalles.cat. En tots dos casos, s'haurà d'adjuntar el formulari específic que es pot obtenir al SAC i a la pàgina web de l'Ajuntament castellavalles.cat. facebook.com/inscripcionsruacarnaval. Enguany els premis de la Rua de 900 euros cadascun seran 3, millor carrossa, millor comparsa i millor disfressa. A l'hora de concedir-los, el jurat tindrà en compte criteris d'originalitat, de qualitat i d'ambientació entre totes tres categories. A més, pel que fa a les carrosses i comparses, també es valorarà la seva integració en el conjunt. Podeu consultar el més detall sobre les bases del concurs al web municipal castellavallès.cat/inscripcionsruacarnaval.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Anem a Sant Quart perquè l'alcalde d'aquella població, Josep Maria Vallès, ha demanat durant el cap de setmana a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que els túnels de Vallvidreres siguin de franc mentre duri el caos a Rodalies. El batlle ha posat l'exemple del peatge del Garraf i ha demanat que es faci el mateix amb el que uneix el Vallès amb Barcelona. Vallès va explicar a la xarxa social X que ha fet aquesta petició a Paneque. De moment, sense resposta positiva. I el barri de Torressana de Terrassa va estrenar dissabte un nou espai de commemoració, una persona molt estimada allà. Es tracta dels jardins d'Eva Abad, doctora del CAP de Terrassa Est, que va ser assassinada per la seva parella el 24 de juliol del 2019. Aquests jardins es troben a tocar del seu lloc de treball, on va poder ajudar a molts veïns i veïnes, i esdevé un espai de memòria col·lectiva tant de l'empremta d'Abad a la ciutat com de la lluita contra la violència masclista. Posem el punt final informatiu d'avui dilluns 26 de gener de 2026. Ens acomiadem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Albert Sanandrés, als esports, i que us parli, volem dir, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar. Bona tarda i fins divendres que ve.